Vacunarse de gripe y COVID-19 hay muchos. Ana, Nico, Olga y Víctor tienen el suyo. Proteger a los demás empieza por ti. ¿Cuál es tu motivo? Más información en la web de la Consellería de Sanidad. Generalitat Valenciana. Así, ara. L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
Mai oblidarem les llars inundades, les famílies trencades. Tampoc els qui van arribar després. Els qui van recórrer un camí llarg per arribar al meu garatge. Els qui tornaven a casa amb les botes brutes i el cor net. Els qui van traure un somriure en un mar de llàgrimes. A tots, gràcies. Perquè units, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Avui és 29 d'octubre i emitim en directe este programa Comunitat Valenciana en la Onda des de Paiporta. Estem just davant del barranc del Pollo, un dels noms més sonats en aquest últim any, però que continua sent el dia a dia de les víctimes i veïns de Paiporta. El record d'aquell 29 d'octubre de 2024 està avui així més present que mai. Són molts els veïns que s'han apropat per a encendre un ciri o escriure un missatge en memòria dels qui ja no estan. A la nostra vista continua sent un paisatge desolador, el de Paiporta, però només representa una xicoteta part de tot el que queda per fer als més de 70 municipis afectats per la Dana. Continuem emitint així especials a Onda Cero del que va passar i sobretot d'eixos afectats que reivindiquen que queda molt per fer i demanen no se'ls oblide. Mitja horeta de ràdio que ens espera, compte amb tot l'equip que al llarg de tot el matí estem així emitint en directe programes informatius especials. I volia començar esta ronda amb la meva companya, la cap d'informatius, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Com et sents, Amparo, l'estar així davant del barranc del Pollo?
La veritat és que, com t'he dit abans, quan estàvem en el programa local, estic molt remoguda. Porte diversos dies remoguda, el dissabte vaig estar per ací també reconeguent Zona Zero, ja vaig veure el barranc del Pollo i me recordo molt quan farem l'especial de l'aniversari d'un mes d'esta tragèdia que també visquérem, no?, de primera mà tot el que hi havia. Les carreres es veuen millor, alguns, no en totes les zones, però vens i veus el barranc i per a mi el barranc és sinònim de mort. I això és el que crec que ens remou més i sobretot també el veure les cares, no?, dels veïns, que molts ens veuen en els micros i sí que volen parlar, però altres no tenen ganes de recordar.
No. Hi ha qui no vol recordar el que va passar fa un any, però el que més sorprèn quan la gent s'apropa a este barranc és la seva amplitud. És un poc el pensar que fa un any este barranc anava ple de gom a gom, amb una virulència, amb eixa aigua que aplegava a tants metres d'alçada a si mateix davant de l'Ateneu Musical de Paiporta, que queda totalment destrossat. Les primeres cases són el que s'emportaren el pitjor, però després l'aigua va inundar tot.
La veritat és que no puguem imaginar-nos, és que no estàvem així, com seria la quantitat d'aigua que baixava de la part alta de la província, de l'interior de la província de València, i amb una amplària tan gran del barranc, com va poder arribar a destruir tot el que va destruir al seu pas. Així que ja t'he dit, per a mi és sinònim de tristesa, de mort, de desolació, i no m'agrada mirar a ell, no. Encara que tinguem que estar així, per ells.
Sí, exactament. De fet, el programa local, ens comentaven, és molt dur per a nosaltres tindre que reviure-ho, però al mateix temps, per a la gent que ens puga estar escoltant en aquest programa Comunitat Valenciana en la Onda, gent d'Alacant, gent de Castelló, que escolte el que, i que recorde el que va passar, perquè ells demanen que no se'ls oblide. Uh-huh. I la nostra tasca precisament avui era estar així fent això, que no se'ls oblidara i donant-los suport i sobretot contant les seues històries. Històries que per fi també van a poder ser un poc reconegudes a nivell estatal, uh-huh, amb aquest funeral aquesta vesprada. És una manera d'ells sentir-se un poc millor dins, uh-huh, de tot el mal que puga hi haure dins de tot el que ha passat.
Pues sí, un funeral d'estat que arrencarà esta vesprada, recordem, a les 6 en el Museu de les Ciències de València, estarà presidit per els Reis i s'espera que durarà al voltant d'una hora. Serà un acte, com ja hem dit moltes vegades, exclusivament laic i en el que s'ha volgut donar aquest protagonisme a les famílies, que són les que realment no crec que puguen tancar mai este tràgic capítol, perquè els que han perdut els seus éssers volguts mai podran tancar este capítol. Els veïns que han perdut els seus béns materials podran a poc anar, no?, olvidant i el dolor serà menys, però el que han perdut a la seva mare, al seu pare, al fill, al germà, no podran mai. Entonces serà un acte exclusivament per a donar protagonisme als familiars de les víctimes. Abans de començar, els Reis i Pedro Sánchez van a saludar, això sí, sense la presència de Carlos Mazón, als familiars de les víctimes. El president de la Generalitat Valenciana sí que assistirà a este funeral, però com bé hem parlat moltes setmanes, les víctimes no volien que assistira, però ell, com a cap del Consell i com a president dels valencians, protocolàriament que estarà allí. El que sí que li han demanat a les víctimes és que no s'apropi, que no volen que el salude, i així es veu que ho han arreplegat els que estan organitzant aquest acte. S'escoltaran, a més, els noms de les 237 persones mortes, no sols així a la província de València, sinó també a Conca i a Albacete, a l'Etur. I bé, des de les associacions de víctimes, el que han tornat a expressar és el seu malestar per la presència del president, i el que han demanat també, sobretot, és respecte a aquestes famílies a les que han volgut anar i a les que no han volgut, uh-huh, estar, perquè hi ha famílies que han decidit que avui no van a poder estar a aquest acte. Uh-huh.
Doncs, companya, estem així per a contar-ho, seguirem al llarg de tota la vesprada i, per suposat, també hi tindrà lloc aquesta marxa silenciosa.
Exactament.
Ho deia perquè els nostres companys, Ramon Pérez, Núria Moreno, que ara es passaran per així, seran els que estaran en aquests actes,
exactament,
principalment.
Exactament, i ho contarem després en aquest especial que anem a fer de la Brújula Comunitat Valenciana, esta vesprada amb Ramon Pérez.
Gràcies, companya.
Gràcies a tu.
Perquè, com deia Amparo, són víctimes amb nom i cognoms, 229, però també a les persones desaparegudes. I és que fa un any de la desaparició, en aquest cas, de Paco i Elisabet, per exemple. Són dos de les víctimes de la Dana que falten per trobar. La setmana passada es va trobar a Javi. Això va donar un poc de sospir a les víctimes, als familiars de les víctimes, a trobar als seus familiars. I Javi, bé, podem contar que és desaparegut en Pedralba amb la seva filla, es va poder trobar el seu cos, i és per això que dèiem, Andrea Gut, bona vesprada.
Bona vesprada.
Les famílies, tu que t'has encarregat de parlar amb elles, tenen eixa esperança, sí, de poder trobar els cossos i poder fer-los el dol que es mereixen, no?
Sí, exacte, ha crescut en els últims dies i s'esperança. Hem parlat amb Sara i Ernesto, que són els familiars d'aquestes persones que continuen desaparegudes. Sara és la filla de Paco, de 64 anys, desaparegut a Montserrat mentre recollia els seus nets de 5 i de 10 anys. Es va salvar pujant-los al cotxe i ells van aguantar allí 2 hores, però ell es va acabar caent a l'aigua a la mateixa hora, pràcticament, que sonava i se es alert a les 8 de la vesprada.
Pues lo hemos llevado como hemos podido y como nos han dejado, digo yo. Porque al final son tantas cosas, tanto dolor sumado a tu pérdida, tantas traiciones, tantas mentiras, que es muy difícil digerir todo. Muy, muy difícil.
Sarai denuncia que fins ara no han tingut assistència psicològica gratuïta i que psicològicament estan molt mal, estan desbordats. Ella, per exemple, va tindre que tornar a la feina poc després de la Dana, en desembre, per motius econòmics, perquè no podia fer-se càrrec de la seva família. I Ernesto, per exemple, tampoc perd l'esperança de recuperar el cos d'Elisabet, que és la seva neboda, filla de la seva germana, Elvira. Elles dos van morir juntes quan anaven a la feina en el cotxe. A Elvira la van trobar dies després, pero de Elizabeth encara no sap res.
¿Qué es? Impresionante la cantidad de mentiras y que se creen que somos gilipollas. De verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo podíamos estar en manos de gente tan inútil? Porque es lo que han demostrado ser, unos irresponsables y unos inútiles, pero desde el primero hasta el último, todo el equipo. Claro, si el primero, el capitán, ya lo es, pues ¿qué esperas de los demás? Pues lo que han demostrado. Yo espero que me den órdenes y llamo y hasta que no lo llamo a las 8:10 y le confirmaron, a las 8:11 nos soltó el mensaje. O sea, si el otro en vez de hasta las 8:10 está hasta las 10 de la noche, pues a las 10 de la noche recibimos el mensaje. Cuando a las 5:30 mi hermana y mi sobrina ya habían muerto, por ejemplo.
Com diem, la troballa de Javi ha sigut un raig d'esperança per a tots dos, però també per als professionals, per als encarregats de que apareguen. Francisco Castillo és guàrdia civil, és el cap primer de la policia judicial d'Almussafes i busca a Paco entre l'Alcúdia i Guadassuar, degut, entre altres factors, a l'anàlisi de la dinàmica de l'aigua d'aquell dia.
Mantener los brazos en alto, porque al final es una carrera de desgaste. Llevamos un año... Y aunque sí que es verdad que nos ha dado una bocanada de aire que haya aparecido el otro cuerpo, sabemos que es muy difícil y tampoco tienes una certeza 100% de donde tú ya has pasado pueda estar. Entonces hay veces que tienes que dar unos pasos para atrás, volver a pasar por una zona que ya has pasado y no ves los brotes verdes. Yo imagino que, claro, cuando se dijeron que se había encontrado un cuerpo, ellos... La verdad es que habrán tenido que tener ese suspiro ahí en el aire, pero bueno, ya les digo, nosotros no vamos a parar hasta que lo encontremos. Vamos a seguir, estamos realizando varias búsquedas mensuales, cuando la disposición del servicio lo permite, podemos contar con más medios personal que no estén utilizándose en otro servicio, la estamos realizando y seguiremos así hasta que aparezca.
Doncs així és, l'esperança que no s'ha de perdre en aquest cas. Gràcies, sí, companya.
Gràcies a tu, companya.
Perquè ens n'anem fins a València, perquè allí Amparo Sánchez, la nostra companya, ha estat a la concentració convocada per l'Acord Social Valencià en reconeixement precisament a les víctimes. Ha sigut un acte que ha finalitzat fa poc a les portes del Ventorro. Amparo Sánchez, bona vesprada.
Bona vesprada, Begoña. Així ha sigut, han recorregut els assistents ese camí invers, per dir-ho així, des del Palau de la Generalitat fins a ese restaurant en el que fa un any va dinar el president i posteriorment han retornat així, a esta plaça de la Verge.
Uh-huh. I conta'ns un poc com han estat aquestes impressions allí.
Sí, més, bueno, pues destacar en este cas que en estos moments, com hem dit, l'acte ha tornat a esta plaça, ja ha conclòs i s'han desplaçat, com dèiem, fins a aquest restaurant i han volgut també així visibilitzar on es trobava mentre s'ofegaven les primeres víctimes. Ho han explicat Beatriu Cardona, que és portaveu de l'Acord Social. L'escoltem.
De continuar denunciando la negligencia criminal de quien desde ese momento ostenta el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. Aquel día, en lugar de estar trabajando para salvar vidas de valencianos y valencianas, prefirió irse a comer a un restaurante que está aquí al lado, que también visitaremos ese...
Cal destacar que des d'ací està el poble de València, han retornat a esta plaça de la Verge, on abans, com destacaven, havien preparat també una performance amb 229 mantes tèrmiques que volien, en este cas, recordar com van ser tapades les víctimes en ser localitzades després de la riuada. Un acte ple de simbolisme, també han posat damunt d'aixes mantes el nom de cada una de les víctimes per a recordar-les. També una família damnificada de Perú i que fa un any vivia a Benetússer ha posat veu a la situació per la que segueixen passant moltes famílies afectades. També la portaveu de l'acord ha volgut donar les gràcies a tota eixa gent que no s'ha oblidat de les víctimes ni dels afectats en els últims 12 mesos.
Es muy importante que se visualice la magnitud de nuestra tragedia, que no estamos hablando de números, son 229 vidas sesgadas y la de sus familias, y queremos agradecer el apoyo de la ciudadanía valenciana de bien, que ha acompañado en estos 12 largos meses tanto las reivindicaciones como a las familias afectadas.
I en este acte, Begoña, també cal destacar que han participat precisament voluntaris que van vindre fa un any de tots els punts d'Espanya, inclús de fora d'Espanya, com és el cas de Naroa de Burgos, infermera veterinària, que ens ha contat que venia per a rescatar animals durant uns dies, però que va acabar ajudant a la gent durant tres mesos ja ajudant-los perquè diu que no hi havia assistència sanitària, especialment en aquests primers dies després de l'arribada.
Moltíssimes gràcies, Amparo, per aquesta cobertura. I bé, com veuen, no? La solidaritat també va estar molt present i ha estat molt present al llarg de tot este any i segueix la gent intentant ajudar a les persones que ara més ho necessiten. Com es dèiem, estem així emitint aquest programa en directe en vistes al barranc del Polló, on vegem que canvia un poc d'aspecte, els operaris hi treballen, i és que hi ha molt que reconstruir, hi ha molt que refer. Una reconstrucció que també té un vessant educatiu. Un any després de la arrencada, tot l'alumnat afectat torna a fer classe al seu municipi, però la comunitat educativa denuncia moltes deficiències. Ramon Pérez, bona vesprada.
Hola, Begoña, bona vesprada.
Tu has estat fent seguiment d'aquest tema, tu has estat presenciant com es donen classes a aquests barracons, com és la situació, com demanen aquesta celeritat en què s'acaben els col·legis on els xiquets puguen tornar a fer la seva vida normal i no tinguin que estar recordant el que va passar fa un any, precisament.
Tu has mencionat una paraula que jo crec que és clau, que són els barracons. La Generalitat ha pogut complir amb el seu objectiu, amb la seva promesa de que tot l'alumnat afectat per la dana puga tornar a estudiar al seu municipi, però en alguns casos ho fan en barracons substitutoris. Tenim en ment el Col·legi Orba d'Alfafar, el Lluís Vives de Massanassa o el Carme Miquel d'Algemesí a la Ribera. Ixa seria una de les principals deficiències, una de les principals crítiques, però també, per exemple, ens deia avui una profe de col·legi d'ací, de Paiporta, també ens deia Raquel, concretament esta mestra, la retirada, l'eliminació, casualment, este curs escolar, l'eliminació de la figura del psicòleg escolar. Sentim Raquel.
Y este año Consellería, al cabo del año, ha decidido quitar esa figura como si ya ha pasado un año y los niños no tuviesen necesidad, cuando siguen teniendo las necesidades porque observamos y se expresan todavía de las necesidades que tienen y de lo que lo han pasado.
Un informe de l'ONG Educo, Begoña, conclou que el rendiment escolar de fet a la zona zero s'ha ressentit durant l'últim any, durant els últims 12 mesos. Així ho creu més de la meitat de les famílies d'ací, de les àrees afectades, perquè eixa investigació ha pogut enquestar tant alumnes com famílies. La coordinadora d'aquest estudi, que és Paula San Pedro, és contundent. Ens diu que les escoles continuen sense estar preparades davant inundacions.
Actualmente el sistema educativo valenciano no está preparado si se produce una nueva emergencia. No se han diseñado protocolos a partir de las lecciones aprendidas. Justamente estos niños y niñas dicen que no se les ha informado de medidas que podrían ayudarles a prepararles ante una emergencia de este tipo.
Podem concloure, per tant, Begoña, que igual que altres àmbits, l'educatiu també presenta ixa cara i ixa cara bé. És cert que l'alumnat ha pogut tornar a estudiar, torna a fer classe al seu municipi d'origen, però en qualsevol cas, segons les AMPES, segons el mateix alumnat, no sempre ho fa en les mateixes, en les millors, volem dir, en les millors condicions.
Tant de bo siga només aquest curs i el pròxim el puguen començar ja a un centre educatiu amb parets, amb aules i no a estos barracons. Gràcies, company.
A vosaltres.
Perquè també hem volgut ficar una miqueta de focus als comerços, en com han passat aquest any, no? Com han anat afrontant, com han anat obrint o no les seues portes als Sant Persianes, i quan ho han pogut fer, i els que ho han pogut fer. Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu has estat tot el matí recorregant Picanya, un dels municipis també més afectats per la dana, precisament per escoltar els comerços.
Sí, sobretot hem recorregut el que és la zona més propera al barranc del Pollo, que és, lògicament, la que es va emportar la pitjor part, no?, d'aquella dana. Si et sembla, vaig a portar-te quatre casos de quatre comerços que han pogut reobrir els quatre, però anem a començar pel que va obrir el primer i, si et sembla, acabem amb el que va obrir l'últim.
Vinga.
El primer és la cafeteria Mediterrània de Manu, bueno, és de son pare, però ell ens ha volgut atendre. Ells van obrir a les poques setmanes perquè ens contava que el mercat municipal, que està just davant del bar, els va fer un poc de mur de contenció i va arribar l'aigua fins a prou dalt, però no com a tots els comerços que n'havien pegats al barranc. Allí, doncs això, a les poques setmanes van poder obrir, no van obrir abans, ens contava, perquè van estar ajudant a tot el veïnal. Escoltem.
Un año después hemos podido retomar la actividad con toda normalidad y todo eso. La pudimos retomar bastante bien dos semanas y media después, pero claro, no nos parecía bien lo que es el abrir cuando tu entorno está hecho polvo. Está lleno de barro, está la gente sin casas, está más que nada porque no somos un servicio de primera necesidad.
i just davant del bar de Manu està l'administració de loteria. Isabel és una de les treballadores que ja allí, ja els visitarem farà vora un any, i ens ha contat que ells també van poder obrir prou pronte el que és l'administració de loteria, però ens ha recordat emocionada com va ser el dia després d'arribar allí, i ens ha contat que la seva companya, que de fet no ens ha pogut atendre perquè no li eixien les paraules, la veritat, va haver de ser fins i tot rescatada per una veïna.
Si es que no se veían las calles, no habían ni aceras, barro hasta los tobillos y bueno, el caos posterior pues terrible. Nosotras aquí pues pudimos empezar a funcionar bastante pronto y la gente se animaba a venir.
I davant contàvem que el bar de Manu diu que el mercat municipal de Picanya es va fer un poc de mur de contenció de la tromba d'aigua. Doncs hem entrat al mercat, hem estat parlant amb, amb els llocs que hi ha allí de comerços, i ens ha atès José María, que té la fruiteria i la verduleria. Dèiem que això, que el mercat va fer de mur, i tant, perquè tot el que és la paradeta de fruiteria de José María va acabar en no res.
Se perdió todo, todo lo puesto, desapareció todo. Nada, nos quedamos con las manos vacías, prácticamente. Con ayuda de familiares y amistades retomamos el negocio.
I si et sembla, Begoña, et contava que anàvem a parlar de comerços que han pogut obrir per ordre, no? L'últim que ha obert a Picanya ha sigut el de Nani and Bunny. És una tenda de roba i, vaja, ha obert fa escassament un mes perquè no ha pogut obrir abans, es va quedar sense res. Ha hagut de fer front a tot el que és la reforma amb l'ajuda dels seus pares, de la seva família, i ens contava, ara l'escoltarem, com en l'última dana va patir molt perquè no sabia molt bé que anava a fer si tornava a omplir-se la tenda.
He estado un año entero cerrada, sin facturar y pagándolo todo. Yo aquí he podido abrir porque me he gastado los ahorros de mis padres, que el primer estado de alarma que tuvimos hace dos semanas me eché a temblar. Me asusté muchísimo cuando vi que no había cobrado todavía ni de la delegación, ni de la Generalitat, ni de nada. Me había gastado los ahorros de mis padres y me asusté muchísimo. Entonces, al día siguiente me fui al banco, pedí un crédito para poder devolverles a mis padres y ahora estoy pagando dos tiendas, la anterior y la de ahora. Pues voy muy bien porque tengo clientas maravillosas que me están ayudando un montón, que no me están fallando y están viniendo a comprarse.
Just després d'això, Begoña, Nani s'ha emocionat molt. És una constant avui, no? A qui preguntes, siga afecta de comerç, siga afecta de veïnat, tots s'han emocionat recordant aquells dies. Estan un poc esperançats perquè veuen que la gent, pel que fa als consumidors, estan responent, però vaja, queda molt per fer i tots denuncien que les ajudes moltes encara no arriben.
Exactament, companya. Jo crec que el missatge que també un poc recalem avui és el de donar suport, jo deia, així en el local, és, de cara a aquestes festivitats, Halloween, Tots Sants, Nadal, a consumir els comerços dels municipis afectats, perquè és la manera que tenim de que tinguin ells esperança, no? De dir, hem obert portes, però necessitem també que això continuï i vaig endavant. Així que gràcies, companya.
A vosaltres.
Per aquest reportatge als comerços, que també necessiten de la nostra ajuda. I és que ja per finalitzar, són les 2:53 minuts, un any després de la dana, el que sí que vegem, sobretot, és que hem d'estar molt pendents de la zona zero. Continuen moltes coses per fer i en esta línia els comitès locals d'emergència i reconstrucció, el que han demanat, Juanjo Tobar, bona vesprada.
Bona vesprada.
És que no siguen ignorats, és a dir, que no se'ls oblide, que queda molt per fer, és el missatge que més es repeteix.
Sí, la sensació així a la zona zero, a Paiporta, Massanassa, Sedaví, Catarroja, és que es va arribar tard a la previsió, es va arribar tard a la resposta i s'està arribant tard a la reconstrucció. Els veïns comentaven de diferents municipis de la zona zero que el que fa falta és celeritat i rapidesa en les ajudes.
Una mierda esto. Tengo ganas de irme de aquí. Sigue igual. Es que no veo que avance.
Es duro ver a mis sobrinos, ver a mi hermana sin nada y no venir nadie a ayudarles.
Sabemos que es una cosa costosa, pero creemos que se podría andar un poquito más deprisa. Tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás.
I com comentes, els comitès locals, bueno, reclamen celeritat també, estan plantejant un pla d'emergència per a previndre qualsevol altra catàstrofe similar, i entre les demandes reclamen que se torni a veure els plans urbanístics de cada municipi, perquè n'hi ha cases que estan en llocs que són inundables, i això és el que comentava Josep del CLER de Catarroja i de Massanassa.
s'han aprovat projectes d'urbanització en zones inundables. Han vist un nivell d'aigua de 2 o fins i tot 3 metres d'aigua i han continuat amb les obres d'edificis o plans d'urbanització com en Massanassa o com el polígon industrial Pla de Cavalls, que està pegat al barranc de Pollo en Aldaia. I també hem demanat la paralització de les llicències d'habitatge en plantes baixes.
En general, tots els comitès locals de tots els municipis afectats per la Dana, el que sí que es queixen és que es senten ignorats, perquè diuen que se'ns escolta, però després no s'actua en conseqüència. Això és el que comentava Letícia Cardona del Cler d'Ací, de Paiporta.
I el que notem és una bona predisposició en origen, però després una manca d'accions reals, no? De dir, bueno, val, pues aleshores hem quedat amb vosaltres en què anem a fer això, doncs anem a fer-ho, no? I aquesta concreció, doncs, sembla que ens sentim en aquest sentit un poc com ignorades, no?
En, com, bueno, en definitiva, el missatge tant dels veïns, dels afectats com dels comitès és que necessitem ajuda i la necessitem ja.
Ja, exactament. Moltíssimes gràcies, Juanjo.
A vosaltres.
Per aquesta cobertura també són les 2:56. Com els dèiem, continuem emitint en directe des d'aquest barranc del Pollo a Paiporta. Torna a acompanyar-me la meva companya Andrea Gut. Bona vesprada.
Bona vesprada, companya.
No, Andrea, perquè el que volíem és anar un poc tancant este programa, tancant este especial, comentant als oients que continuen els especials així a aquesta casa, aquesta vesprada, Jaime Cantizano, la brújula amb Rafa Latorre, estaran amb Núria Moreno, estaran amb Ramon Pérez en eixe funeral, és a dir, que al llarg de tot el dia aquests sentiments estan ahí presents, però nosaltres precisament també estem presents per a contar el que segueix passant ací.
Sí, exacte, i ho estarem també en els pròxims dies, perquè recordem que va ser la vesprada d'avui fa un any, no?, quan va eixir l'aigua d'aquest barranc del Pollo que vegem ara, però realment va ser demà i després demà i el següent, no?, quan els problemes eren insuportables i començaven a aparèixer quan estaven els carrers intransitables, quan encara quedava gent atrapada en les seves cases, no? Eren aquests dies posteriors quan no hi havia ajuda.
I no hi havia res.
No hi havia res, ni la simple acció de portar-te alguna cosa a la boca o de beure aigua. És que eren uns dies caòtics, no?, d'una societat pràcticament zombi que no sabia a on anar. Això van ser els dies posteriors, per això també continuarem estant així, tot el temps que faça falta.
Nosaltres ho hem dit, hem estat, estem i estarem precisament un poc donant veu i insistint en la plegada de les ajudes, insistint en les responsabilitats, insistint en que aquesta gent no se la pot oblidar. Per això, un poc aquest monogràfic a Comunitat Valenciana en la Onda, quan són les 2:57, vull recordar, sobretot com hem començat nosaltres, companya, el nostre programa local, amb aquesta gent que deia, ha passat un any i necessitem una piscina municipal. Ha passat un any i necessitem una escola. Ha passat un any i necessitem que les cases que encara estan totalment derruïdes tornen a tindre un altre aspecte. Per què? Perquè la gent passa pels carrers de Paiporta, d'Algemesí, de Catarroja, d'Albal, de Benetúser, de qualsevol dels 75 municipis que estan afectats, i això els desperta, aquest trauma, no?, del que van viure, no només el dia 29, sinó els dies posteriors, exactament.
Sí, així creuen tots els dies aquest pont, no? Recorden que el pont que no està bé, que el un paisatge pràcticament de guerra, i són aquestes coses doncs, concretes, no?, que fan falta, que tenim tots, però que no ens adonem de lo important que són, com la piscina, com el poliesportiu, com l'escola, un pont, coses que sí encara fan falta.
Exactament, i que esperem que l'any que ve, quan siga 29 d'octubre del 2026, estiguem ja parlant d'una plena o quasi plena recuperació, tot i que, com recordem, aquestes víctimes no van a poder tornar, però sí esperem que s'hagi fet justícia per a elles,
companya. I que siguin reconegudes.
Així és. Sí. Gràcies.
Gràcies, companya. A tu, companya.
Queda un minutet per a plegar a les 3 del migdia, agraint a Jordi Andrés i a José Eduardo Martínez Dorado, els nostres tècnics, que ara mateix a puguem estar ací al barranc del Pollo de Paiporta emitint-los en directe i transmitint-los eixes sensacions en un dia com avui, l'aniversari de la Dana, aquella desastrosa Dana que va causar víctimes mortals i que va causar tants danys materials per a molts dels veïns a la província de València, amb més de, com dèiem, això, 75 municipis que es tornen a alçar i que miren amb esperança i aquest futur, sobretot per a que es faça justícia i per a que no se'ls oblide. Gràcies per acompanyar-nos i que tinguin molt bona vesprada. Adéu.